Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Google Maps, moda incògnit. Surprise!
A iOS.
iOS. Bueno,
jo no ho entenc,
sí,
jo no ho entenc.
Sí, ara parlarem d'això. I l'altra cosa que vull parlar, si el Raül Ribas es manifesta i pot estar al programa, si arriba, de lo difícil que és fer-se el moneder de Kraken. Seria la segona part de criptomonedes cas pràctic.
Release the Kraken!
Eres un puto delincuente. I segona part, notícies breus d'Apple. Entre d'altres, avui tenim la sortida a la venda, finalment, del reclamat per alguns professionals, Mac Pro, vale? El famós ratllador de formatge. No,
com, jo en compraré el peu només.
El peu de, el peu de pàgina, hòstia, però, sí, de la pantalla.
El de la pantalla, que és supermagnètic.
Sí.
Doncs això, i més notícies també petites.
Avui la gran notícia era que hem arribat aquí i no teníem ni guió, ni tema. O sigui, tu t'estàs... Perquè jo normalment vinc amb tema, però avui no he vingut...
Val a dir que teníem una proposta, però és un llibre que...
Que no m'he llegit encara. Marc, tu t'has llegit aquest llibre? Dic, no, me l'he comprat i ja el comentaré, però cony, no m'he llegit tots els llibres del món.
Avui anem una mica accidentats, però bé, no més ni menys que qualsevol altre programa.
No, però moltes vegades tu ja, o jo porto un tema, dic, tinc un tema al cap, llavors ja a partir d'aquí fem, o tu tens un guió, però ni guió ni tema.
Collir bolets i preparar guions no pot ser.
Colls
els bolets, t'ajups i passa el que passa, no pot ser.
Bé, avui comencem amb estil propi de Mossega la Poma, a taula, el senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hello, bones.
Com estàs?
Bé, sí. Bueno, ara final de curs, exàmens, treballs i això.
Està buscant director de projecte de fi de carrera.
També.
Jo ja l'has trobat?
Bueno, ja tinc el pernil.
Ja t'he preparat el pernil. Sabeu ja que
això perquè tu facis el seu director de projecte.
Sí. No, jo no he dit això,
farem, No, li farem.
Bueno, Marc Alí és el que rebrà el pernil si fa de...
Jo rebré el pernil. Momentet que tinc que atendre la senyora, que em truca per telèfon, no és molt podcaster, però estic aquí.
Bueno, i mentre el senyor Marc Alí atén a la senyora, no serà podcaster, però és obligat, és mandatori. El senyor Raül Arribas, que té algun tipus de cosa, de feina, i si pot ser s'unirà amb nosaltres, i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Tot això en aquest ja que ben començat caòticament episodi 418,
penúltim,
el penúltim abans de les vacances de Nadal.
Ui!
Temporada 13 de Mossega la Poma, Jingle Bells. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, o sigui, avui serà caòtic.
Mira,
però bueno, ja fa de rates.
No, un moment. Ha de ser caòtic? A tomar pel cul. Que sigui tot caòtic.
Seria... Vale. Ara... O sigui, tu estàs dient de fer un programa sense guió.
No. Agafar el guió, anem a fer així... I a lo que salga.
A lo que salga.
Perquè jo vull parlar de Big Little Lies,
vale?
Que és una sèrie d'HBO que la vaig començar a veure. Després us ho explico.
Tomàs vol anar a propostes.
Primer de tot, fer de rates. L'altre dia, evidentment...
Tens un fer de rates que és un programa amb el Redordín.
Però ja fa temps que el tenim aparaulat, el programa amb en Redordín, vale? A veure, primer de tot, ja em vaig equivocar...
Un moment. Com la setmana que ve hem de fer un canvi...
Sí,
perquè les persones que havien de venir pobretes no poden perquè tenen coses i vindran després de festes. Redordín, si m'estàs oyendo, mensaje de servicio.
Hem de gravar el programa. Dius, a fer la setmana que ve, però la setmana que ve teníem allò.
Ah, és veritat, no me'n recordava.
És que ho acabem de parar fa 5 minuts.
Sí,
no...
però jo estic senil.
Sabeu que fa un moment el Tomàs li ha dit al Marc, fa 5 minuts que ho he dit, i ara ha passat el contrari, o sigui que...
Sou com un matrimoni. Jo estava parlant amb la dona per telèfon.
Era un matrimoni que ha durat més que molts matrimonis.
Sí,
que
cert, conec,
perquè són 13 anys de matrimoni.
Són 13 anys.
Vinga, perdona, fer de rates.
A veure, fer de rates. Primer...
Parèntesi, Redordín, dona'ns una data i vine a Mossega la Poma.
Sí, vale. Llavors, el tema és, jo vaig dir que la pèrdua que hi ha d'energia per transferència per xarxa és el 50%. Llavors aquí em vaig equivocar perquè m'ho va dir una catedràtica de temes d'aquests d'energia, però, i de fet li vaig enviar un mail, escolta, tu em vas dir això, Bandarra? I em va dir, diu, ella es referia a la pèrdua combinada entre la pèrdua per transferència i la pèrdua per generació.
Transferència és el transport, no?
Exacte, la transferència. Llavors, a veure, de fet, si fem servir corrent alterna, és perquè llavors la corrent no es mou, o sigui, quan fas corrent alterna, ara va, són bàsicament els electrons remenant el cul, val?
Sí, és. És allò, moviment de maluc.
Sexy motherfucker when you're shaking your ass.
Quina llàstima que no hi hagi càmera, tu.
Sí, perquè estem tots aquí fent els moviments dels electrons,
val? El cul, pim, pam, pim, pam. Llavors, és allò, sexy motherfucker when you're shaking your ass. Estan els electrons movents. Llavors, com que no hi ha corrent, els no es mouen, llavors no s'afecta, no hi ha l'efecte de resistència, i llavors la pèrdua és molt menor. Evidentment, hi ha transformadors, hi ha històries, i com deia en Radurdin, sí, la pèrdua està entre el 7 i el 15% en funció del que d'allò. El que sí que passa és que quan es combina la pèrdua en la generació, en el combustible, tu agafes i compres 10 tonelades de carbó i de l'energia possible que tu podries treure, en perds. Però ara, per exemple, en un motor dièsel tens una energia supereficient, tindràs una eficiència energètica entre el 30 i el 40%.
El que jo no sabia, continuem fent parèntesis, el que jo no sabia, perquè vaig estar veient un reportatge sobre el món del transport marítim, molt recomanable, ja us diré, resulta que d'un barril de petroli estàndard, que hi ha molts tipus de petroli.
Sí, sí, hi ha el Brent i el...
Però imaginem-nos un tipus de petroli estàndard, ¿vale? Aquest barril, aquest petroli es va processant i va generant diferents combinats, diferents subproductes, entre ells la benzina. El que queda sota del fons, que és autèntica barreja pútrida, que fa una olor que no et mores només d'olorar-lo, saps on va aquest petroli?
A l'asfalt?
No. No. L'asfalt encara té més qualitat. Se'n va en els motors dels vaixells de transport marítim, que són fàbriques de me lo como todo. Me lo como todo y hago lo que puedo. És super ineficient, super... el que passa que és molt barat, perquè com allò no ho vol ningú...
Clar, sí. L'altre dia estava en Benjamí, per exemple, hi havia algú, perquè sempre, o sigui, ara per exemple està molt de moda. Un dels problemes que hi ha en el món és el que se'n diu la senyalització de la virtut. Ja saps que en economia un pot agafar i emetre senyals. Jo sóc guapo, jo sóc modern, jo sóc calvo, jo sóc gras, jo remeno el cul. I llavors hi ha el tema de la senyalització de virtut. Per exemple, està molt de moda les empreses que senyalitzen virtut. Això que van haver-hi un...
Apple.
Apple.
Nosaltres, la nostra virtut és la privacitat. Pues una mierda.
Exacte. Per exemple, això. Llavors hi ha gent que li agrada senyalitzar virtut. Són molt virtuosos i una manera és dir, mira que malament és això. Llavors, per exemple, una de les coses que es fan és es foten a parir els creuers. És que los cruceros i tal, evident, clar, escolta, a Palma, no et cargues els creuers, perquè quina activitat econòmica fotran si no porrissons meus, no?
Perdona, això no li digues al Benjamí, eh?
No,
que està lluitant perquè l'activitat econòmica sigui diversa,
sí,
perquè hi hagin hubs tecnològics també.
Ell ja em va explicar que hi ha una empresa que és super d'allò, però és una empresa turística, de serveis turístics, TIC, però al final és turisme. O sigui, les peles són...
I el model turístic, si ha de canviar, no ha de canviar només a les Balears, ha de canviar a tot arreu.
Però clar, en aquest cas, fixa-t'hi...
Començar per nosaltres.
El mateix, per exemple, hi ha molts que diuen que el problema són els creuers. I llavors diuen, no.
És que sí que és un problema els creuers, el que passa que no és l'únic problema.
Però ell, per exemple, citava, hi ha hagut estudis que havia fet la Universitat de les Illes Balears, on es mirava com anava el tema de la contaminació, i es veu que el problema no són els creuers.
És la puta caca dels...
El problema no són els creuers, són els vaixells de càrrega. Perquè els creuers... A veure, si tu tens un creuer, hi han senyors i senyores que són turistes que van en el creuer i volen estar bé. Com tu tinguis un motor d'aquests que està cremant aquesta caca, fotràs una xamaneia, una pudor pútrida i no voldran estar allà. Els creuers acostumen a portar motors més moderns i més eficients i que cremen dièsel i no cremen el que cremen els vaixells de càrrega. La contaminació la genera els vaixells de càrrega, però ningú es queixa els vaixells de càrrega perquè tothom consumeix les coses dels vaixells de càrrega, però fer atacar els creuers, és dir, cony, mirar les coses una mica millor.
Sí, no, i a més, mira, ampliu la història, que vale? ja que ho has introduït. Els ports de viatgers són ports on o sigui, són visibles, l'activitat és visible, és accessible, vale? Bueno, pots accedir directament al vaixell, però són zones on estan els ports, que són obertes, que es veuen, tal. Intenta fer això i entrar en un port de mercaderies.
No, està tancat.
No, no, està superaïllat. No aquí, arreu.
Arreu, sí, sí.
Arreu.
Sí. Barreres i en barreres, no pots entrar.
Banderes de conveniència.
Bueno, només pots entrar si fas una pel·lícula de Kung Fu. Sí, sempre estan a la zona de la càrrega de port, de... sempre les pel·lícules de Kung Fu allà sí que
entre, pots. Entre els països que més vaixells tenen matriculats, sabeu? Dieu-me dos, per exemple. Us dic jo dos. Vale? Bolívia. Mongòlia.
Mongòlia, famosa sí, sí, per la seva flota, no?
Sí, sobretot per la seva costa. És que no, igual que Bolívia, no tenen costa.
És com els barcos que van amb bandera suïssa, dius, eh?
Per què? Per què això?
Els hi surt la polla.
Perquè una vegada passes les 200 milles famoses de on estàs, diguéssim, sota la protecció de les aigües costeres d'un país i estàs sotmès a la legislació en part d'aquest país, quan estàs en aigües obertes, quina legislació mana sobre el vaixell?
La de la bandera.
La de la bandera de l'armador. No? I la bandera de l'armador, per què són aquests països, o les illes Caimany, aquest tipus de lloc, igual que els paraïsos fiscals? Perquè la legislació que s'aplica és una autèntica basura. Hòstia. I tenen, mira, gent superexplotada.
Mira, hi ha una, ara que estem aquí a Madrid, que hi ha...
També en temes ecològics.
Ara que hi ha la cimera del clima i tot això, i la Greta Nul,
la Greta Thunberg,
hem de recordar que hi ha una cosa que va passar en el segle XX, molt interessant, que és una de les fites més importants que hi ha hagut en la història de la humanitat, com a tal, com a col·lectiu, que són els judicis de Nuremberg. Els judicis de Nuremberg tenen una conclusió.
Ja sé per on vas.
Tenen una conclusió que acaben dient, a part que van agafar i van condemnar una sèrie de persones i tal i qual, van haver un moment que van dir, escolta, mira, independentment de la cultura del teu entorn i de la moral del teu país, independentment, o sigui, és igual que tu estiguis en un país catòlic, que estiguis en un país islamista, que estiguis en un país feixista, que estiguis en un país on facin servir macramé, el que sigui, hi ha una sèrie de coses que no es poden fer i es defineix un nou tipus de crim, que és el crim contra la humanitat. Llavors, clar, el que cal és que en aquestes cimeres del clima i tota aquesta senyalització de virtut, vale? la senyalització de virtut i fer-nos les fotografies amb la Greta aquesta i tot aquest tipus d'històries, dir no, a part del senyalització, el que s'ha de començar a dir no, les Nacions Unides tenen que dir no, hi han crims contra el medi ambient que són equiparables als crims de la humanitat i que forcen a la resta de països de les Nacions Unides a agafar i a fotre clatellots. No muntant una guerra contra el país que toca, que la guerra contamina molt, però s'agafa el senyor que està fotent això i fotre'l a la presó.
Què passa, Marc?
I si t'enganxo amb un barco fotent això, més igual a la legislació.
És cert.
Si és un crim contra el medi ambient, te la foto.
És molt difícil.
És molt difícil.
Molt difícil.
Però cal.
Et poso un exemple, parlant també del comerç de transport marítim. Qui regula el transport marítim amb aigües obertes? Un organisme de les Nacions Unides. Saps qui mana en aquest organisme i qui té més poder? Va en funció del número de vaixells matriculats amb banderes de conveniència. Amb banderes de conveniència. Vull dir que Mongòlia té una gran representació. Vale? I
bueno, o el tema, per exemple, de Japó, o per exemple, hi ha el tractat de no pescar balenes i els de Japó agafen i diuen que estan fotent recerca i bàsicament són barcos balleners i a més no tenen
balenes.
Recerquen balenes, bàsicament el que fan és les pesquen, les tallen a trossets
i fan sopa.
I a més gairebé no és ni econòmic, o sigui, no hi ha ni, o sigui, és una cosa molt estranya.
Amb el tauró també, amb les aletes.
El tauró sí, però al final el peix espasa també és un
que és molt heavy, perquè li deia l'aleta
i el
tornen a tirar, que és una mort segura i a més molt cruel.
Sí, bueno, doncs llavors el que estàvem parlant, bueno, tornant al que estàvem parlant abans, doncs, quan tu agafes i generes electricitat a partir de la font que sigui, doncs acostuma a haver-hi una pèrdua, hi ha una pèrdua, ja sigui per escalfament, acostuma a ser, està estimada en un 50%. Llavors el que... Una de les coses que jo vaig agafar i dir que no m'agradava, en Redordín va repetir l'argument, vale? I és aquest, és dir, hi ha molta gent que mora per el tema de que hi ha contaminació, vale? I llavors dius, comptes la quantitat de gent estimada o que segons el model està tenint una mort prematura per culpa de la contaminació per centrals tèrmiques, i ho compares amb els morts de les dels accidents de les centrals nuclears.
Sí, aquest és un argument. Llavors, que
dic, aquest argument és dir, em prens per tonto? I si l'estàs repetint, ets tonto? No. A veure, una perquè llavors hauríem de parlar de veure, l'única és dir, posem dues alternatives. No, s'està morint gent perquè hi ha centrals tèrmiques i també hi ha cotxes i també hi ha una sèrie, hi ha barcos, hi ha una pila de coses a sobre que no tenen res a veure, però és igual, les fotem tot a la mateixa hora, al mateix lloc i ho fiquem. I és un argument que algú ha dissenyat i el van repetint una vegada darrere l'altra. Sí, per aquí diu, no, és que hi ha mucha gente que se muere por esto. Sí, muy bien, hi ha mucha gente que son atropellados i hi ha molt... collons! Vale? Hi ha molta gent que es mora perquè els piquen vespes, hòstia. Dic, anem a causes directes. Quan hi ha un accident nuclear, escolta, aquí hi ha un accident, hi ha un risc d'accident, que s'ha de resoldre l'altre. Sí, quines coses s'ha de fer? Què es pot reduir? Què es pot fer més eficient? Què podem agafar i fer? Però si agafem i presentem l'argument com una dicotomia, és que hi ha els morts per les centrals tèrmiques i hi ha els possibles morts amb un accident que pot passar cada 20 anys amb les centrals nuclears. No. Aquest argument no te l'accepto. És lògica mal feta. I a més, a mala hòstia. És jo et vull vendre una cosa. I després hi ha una altra cosa. El Radurdín deia, no, és que les energies renovables no democratitzen. No necessàriament.
Això ho vam explicar. No depèn del model d'aplicació. Perquè si tu, com a estat, crees un monopoli o un micropoli, que siguin poques les empreses que poden gestionar-ho i no dones permís a la gent a que pugui trobar un model més privat, aleshores, de democratització i de descentralització, res.
Llavors, en Radurdín sí que té raó, és en el fet de dir, escolta, al sol no n'hi ha sol per de nit i a més no hi ha vent, no sempre bufa el vent, i llavors quina és l'energia de base, el de backup, que és el que pots fer? Ara, com no tens bateries...
Però aquest argument ja li comprem en el Radurdín.
No, aquest raó té tota la raó, sí. I el que cal és fer recerca i mirar aquest... I potser no... s'han de posar instal·lacions nuclears. Però...
assumint el risc.
Aquí el que hi ha, el que veig és que hi ha una línia editorial i una línia argumentativa que està finançada i orientada totalment a defensar i a proposar la necessitat dels centrals nuclears com a única alternativa possible. I és que ho escriuen així i és això del que em queixo.
No, i diuen que no són contaminants, que és el que jo no compro. No compro. O sigui, no.
Hi ha riscos, hi ha externalitats, però evidentment el que també hi ha, escolta, és que les centrals tèrmiques són el pitjor que hi ha i el carbó és horrorós i hi ha coses que s'han de resoldre. Hi ha coses que s'han de resoldre i s'han de buscar maneres de trobar maneres d'emmagatzemar energia. I després, per el que jo volia explicar és el cas que vaig trobar-me aquest cap de setmana, que he anat a l'Alsàcia i me'n vaig anar a un museu etnogràfic i al pàrquing, vas a un museu etnogràfic de l'Alsàcia, fantàstic, allà amb les seves casetes, dels pagesos del segle XIX i tot allò, molt maco i molt bucòlic i tal, pretzels i tot això, com el logo de Càpside. I en el pàrquing era tot el pàrquing estava cobert per plaques fotovoltaiques. Bestial.
Un pàrquing gran, entenc.
No, un pàrquing com el que seria el d'un centre comercial. Vale? Un pàrquing de centre comercial, el típic pàrquing que et podries trobar doncs, a l'entrada de PortAventura o que et podries trobar en un centre comercial, el pàrquing que estigui tot plaga fotovoltaica. I llegeu posant que era un projecte europeu que s'acaba d'inaugurar fa un any i mig i que bàsicament és sobretot per demostrar que financerament funciona. Vale? Jo dic, clar, imagina't tots els pàrquings dels centres comercials que tenim a Barcelona i Rodalies. Tot això es podria agafar...
I amb el sol que hi ha aquí, comparat amb el sol
que tenim. Bueno, compte, perquè també tenim un problema, és que el sol que fot a l'estiu, a l'estiu, quan hi ha molta temperatura, has de posar plaques determinades, perquè si no la temperatura fa que el rendiment de les plaques baixi. O sigui, el mes de juliol no és el mes que més produeixes perquè l'electrònica falla. O sigui, cal o dissenyar plaques perquè funcionin bé aquí. Però carai, ostres, o sigui, hi ha possibilitats doncs, que empreses, doncs, el Lidl o el Carrefour o qui sigui,
o el Bonpreu,
que tinguin les gasolineres, totes les gasolines que tenen aquells toldos per allò, allà hi podien fotre una placa tot allò solar i tenen una font d'ingressos que s'amortitza ràpidament. Llavors, això és interessant.
Estem en fe de rates, Raül. Portem 20 minuts en fe de rates.
En fe de rates, llavors...
Hola, doncs perfecte, perquè jo no vaig la setmana passada, podeu anar fent que no sé
què. Bé, perfecte. Doncs bé, llavors, a veure, algunes coses no ve, però a mi el que m'emprenyava era sobretot la forma aquesta d'argumentar, dir, és que es morirà la gent perquè tenim aquestes centrals. Cony, aquestes centrals s'han de treure, estem tots d'acord, busquem solucions, però no comencis l'argumentativa a dir és que és l'única solució. Hòstia, busquem possibles solucions i que no sigui una solució, perquè el problema està que si tu montes una central nuclear, la inversió ja t'està generant una obligació i un compromís a 50 o 70 anys que allò té que tirar endavant.
I aquest compromís són diners que guanyen unes determinades empreses.
I unes empreses que tenen molt a guanyar. Llavors,
és com el peatge de les...
Aquí hi ha manipulació.
És com el peatge de les autopistes. Vale. Fet la fe de rates que ja portem...
Bueno, fe de rates o una miqueta RQR. Segur que en Raül dirà que... En Radordín dirà que una miqueta RDR amb el tema.
Bueno, però també
perquè sí que hi ha unes coses que són... Que m'equivoco amb moltes coses. És a dir, que ells podíem agafar i mirar cadascun dels temes. El problema són aquests arguments una mica xungorros.
Vale. Doncs això, no, també ho hem aprofitat per parlar del transport marítim. Raül, fixa't, uns temes molt mosseguis, avui. Avui hem dit que seria tot caòtic, vale?
Que raro, no?
Vale, el segon tema que he tret i que tu no estaves assabentat perquè t'estic agafant amb els pantalons abaixats és...
Ves que no sigui literalment.
Sí, vale. No perquè t'estic veient en vídeo.
Només li veiem la cara.
Aixeca't.
Només em veus la cara.
A veure, aixeca't.
Però és lo guai de treballar amb remot, que pots estar...
Aixeca't un moment que diré quatre coses. No ho facis. Doncs, l'altre tema que volia introduir és una introducció que no l'esbrinarem avui i no ha estat tabulat i no m'agrada fer-ho així, ja ho farem ben fet, Però, tio, estic de Kraken fins a los huevos. Hasta los
release de Kraken.
Puto huevos, nen. Però què és això, tio? Què és això, tio?
Posa una mica en antecedent de l'audiència o no tindrà ni idea?
Sí, explico a l'audiència. Seguint amb el programa aquest que va fer molt bé, que per cert vam rebre felicitacions, tothom va quedar molt clar, sobre criptomonedes, uno, el concepto.
El concepto.
Esperant que hi hagi un criptomonedes, dos, el caso práctico, jo me'l vaig creure. És que em vaig creure en aquest tio. I el vaig treure per pisatge privat i dic, hòstia, tio, Raül, joder, mira, igual que compro uns auriculars de reducció de so per Amazon, imagina't que aquests diners, ja m'ho va dir ell, se'm caguen al terra i dic, los meto en un monedero de criptomonedes.
Que excusa més buena.
Que excusa més buena, Vale. I em va dir, vale, pues festa de Kraken. I jo me voy a hacer de Kraken, tio, i lo flipo, tio, lo flipo. És que, d'entrada, ets un puto delinqüent. Ets un delinqüent.
Has de curar en salut.
Però és que es cura,
por si acaso.
Però és que molt més que un banc. Però què és esto?
Però què s'han pensat?
Què s'han pensat?
Durant un segon no us he perdut, però jo m'imagino del que estàs parlant. O sigui,
sí.
Que
no, a veure, Kraken és un moneder i a més és un intercanviador.
No.
Però, bueno, és un intercanviador.
És una casa d'intercanvi.
Però tens diversos nivells de subscripció, bueno, diversos nivells de registre, millor dit, no de subscripció, que et permeten fer coses diferents amb quantitats diferents.
El Kraken aquest és, que és com el Cash App.
No sé lo que
és com, mira, és com si anessis, és un lloc on com si estiguessis comprant i venent accions, però criptomonedes.
Exacte.
D'acord? Això amb el Cash App és el que fas.
Pots
bueno, és que no sé
comprar Ethereum i vendre bitcoins, pots comprar bitcoins sabores de bitcoins i canviar-los per uns altres, canviar-los per Ethereum i per altres moltes criptomonedes. I amb
jo
això...
només recordaré una de les coses que vaig insistir molt. És un món que no és gens user-friendly a dia d'avui i que requereix... Si no et vols pillar les mans i vols fer les coses bé, requereix molta dedicació i molt de temps. I t'estic fent passar pel camí correcte,
però,
que no és
tio,
fàcil.
El camí correcte és pujar l'Everest, tio, sense oxigen.
No siguis exagerat. El que passa és que els terminis al començament, com que hi ha moltes regles en contra, sí que vetllen perquè no es faci
més,
això. Per
és un cabronàs perquè m'ha fet passar express. Ell ho sabia. Ell sabia home, clar, perfectament la tortura que suposa això.
Home, perquè jo ja he passat. I això que d'exchange...
Això passa per tenir calés, tio.
No tinc calés. I tinc 50 euros per jugar.
Se li van caure.
Però és que ell ho sabia. És... Oh, és molt dur aquest home. Mira, explico. Vale? Hi ha dos sistemes. Un sistema.
Tu volies aprendre, no?
Sí, ja estic aprenent, però hòsties.
És com s'aprèn, no hi ha altra manera d'aprendre.
Sistema 1.
Si tu fot un parell i n'aprens una mica
més. Si tu vols comprar, jo què sé, et donen un quart de bitcoin i vols canviar-ho en Ethereum i tu vols jugar entre criptomonedes, el registre és més o menys senzill. Dones la teva informació, el teu correu, el teu telèfon, no sé si tens que donar el teu DNI. Crec que aquí, en aquesta primera part, no cal.
No, per això no.
No cal. Però no era el meu cas. El meu cas era, jo vull treure 50 euros del meu banc, o 100, el que sigui, posar-los aquí dintre, jugar a la ruleta russa, i si tengo bien y si lo he perdido, pues mala suerte. Però per treure diners del banc i tornar-los a posar al banc, comprar criptomonedes amb diner real, hòstia...
O sigui, per fer una transferència del teu banc i que la casa d'intercanvi l'accepti, és quan has de passar per tot el que estàs passant.
Pues tio,
cada vegada que transfereixes
diners... No, per registrar-me.
Ah, per registrar-me.
No pots pagar amb cash, com algunes
VPNs? Un rebut del banc que l'adreça que consti amb comes i punts i separacions i espais, exactament igual, segunda, primera, escalera izquierda. No exagero. Que em van contestar del servei de suport, que tinc a la noia del servei de suport que l'assumiu totes les putes nits. Em va dir...
Oh, és com les de SiteGround que van a doblers?
Igual. Doncs em diu... no, es que la dirección pone el número separado por una coma. Y no sé, bueno, y em va tornar a fer enviar no sé quantes vegades al rebut. Després a l'ID, al carnet d'identitat, que si és blur, que si és mini blur, que si no sé què. Bueno, després has d'agafar un text que has d'escriure amb la data, la teva signatura, agafar-lo amb la mà dreta, amb la mà esquerra el DNI i fer-te una foto on es vegi tot clar.
Tot. Vale? Tot. I la càmera l'operes amb la polla o
no sé com. I al final
agafes amb una mà, toma, i amb un posti la cara i fas la foto.
He enviat 50.000 fotos i el que no és blur la firma, és blur el ojo derecho, ¿vale? O sigui, ja no sabia on posar-me. I al final ahí em surt una que no és nada blur i em diu, és que hi ha un código que cierres con el pulgar del DNI que és molt important.
Però, a veure, un moment.
Però si jo no sé què conyo és del DNI.
És que l'has d'agafar, no agafar així.
Que té la mà molt grossa.
Pels cantons,
tot
veus?
Tot ho tinc gros, jo. Ara mateix, el que tinc gros és la collonada per registrar-me a Kraken. Mare meva. Oh, quin patir.
No, tranquil·litat.
Bueno, ja està.
No et sofreix d'aquesta manera, perquè, Tomàs.
Com vam dir, les cases d'intercanvi són llocs centralitzats que estan residint en algun país, en aquest cas Kraken juraria que està a Alemanya, que al final s'han de regir per les normes i per les lleis que regulen les cases d'intercanvi i d'entrada i sortida de capitals, perquè tu allà, igual que pots enviar diners, després en podràs treure. O sigui, no és tant pel fet d'enviar diners, sinó que tu després allà te'ls pots treure. I t'imagina que un cop tinguessis el compte, tu ets un narcotraficant, et fas arribar allà diners en segons quines criptomonedes, els transformes en euros i te'ls treus.
Perdona,
per la cara.
Però amb el que estic passant jo m'hi hago narcotraficante i el que haga falta, perquè és una tortura. Jo entenc, entenc aquestes, però aquestes mesures no te les demana ni un banc. Vas allà, et veuen la cara, poses el DNI, signes un paperot i a tomar pel sac. I puc comprar i vendre accions.
Però vas en persona.
Pues que em diguin on haig d'anar, si és que m'és fàcil agafar un avió i me'n vaig a Düsseldorf.
Clar, però tu pensa que quan vas a un banc vas en persona, i si no recordo malament et fan fotos.
On està Kraken? On està? Aquí on estan les oficines?
Buscau a internet.
No sé què és Trasse. Pues de Hamburg. Pues me'n vaig allà, tio.
A Hamburg et fots unes birres i uns pretzels i tal.
I això amb límits, perquè aquesta versió que jo estic registrant-me és con muchos límites.
Bueno, però són uns límits que, vaja, a no ser que tinguis aquí una calarada que desconeixem,
no és el cas.
T'haurien de ser suficients.
No és el cas, i et dic que només invertiré 100 euros que se'm han caigut per quan anava a comprar.
Primer eren 50, ara ja són 100,
És un
món. Estamos descobrint aquí...
L'avarícia rompe el saco,
Raül Arribas, tu m'assegures que una vegada hagi passat aquest procés infumable... Ja està?
No, tu no ho entens, que el tema del procés és una cosa que no s'acaba mai?
Digues.
Començant, que aquest era el pas número 1, que quan tinguis això, l'únic que podràs fer és passar euros o dòlars a criptomonedes. Però sí, no vols que les tinguis tu en un moneder encara. No t'has fet ni el moneder.
No.
T'estic deixant anar pas a pas, per no agobiar-te.
Ja veo. El que estic flipant ara, veient com van això de la borsa entre criptomonedes, al final el resultat... Home, si inverteixes molts diners, doncs clar, un 0,01 o un 0,1, no sé, pot ser bastant, no? Però clar, has de tenir un capital que no és el cas. Les fluctuacions tampoc són tan bèsties d'un dia per l'altre, no? No sé.
Estem, estem en una època que ja no, o sigui, portem ja uns mesos que no fluctuen tant. Comparat amb una bossa tradicional, fluctua moltíssim, però sempre és aquesta comparativa. Clar, la bossa tradicional, una fluctuació d'un 3% en un dia, segurament un inversor de bossa dirà que és una salvatjada. Aquí un 3% és...
Res. Ja, és el que m'esperava, veure fluctuacions
però,
molt grans.
Un 3, perquè estem parlant també de que aquestes criptomonedes són xitxarros. També en xitxarros hi ha moviments tremendos en...
No, és que en general fluctuen totes, no?
Sí, fluctuen totes i fluctuen bastant.
Però el Bitcoin és... també et pot pujar un 3% en un dia, ara?
Pues sí.
Està 1,2, 1,5... Entra a la teva conta supersagrada de Kraken i mira-ho, perquè...
A les darreres 24 hores ha passat, per exemple, de 6.800 a 6.600, pues aquest, no sé quant és un tant per cent, això, però vaja. Però sí, que al final fluctua... Però estem en una època molt tranquil·la, eh? No... O sigui, s'han vist coses més bèsties. En l'últim dia ha fluctuat un 2,47% a la baixa, per exemple. Però que això és res. O sigui, en criptomonedes un 3% no és res. Bueno. Però vaja, que simplement estàs... Això és el que ja dèiem, eh? Si hi ha gent que es dedica això a fer trading cada dia, això és una altra pel·lícula i és com el que fa trading també a la borsa. D'això se n'ha de saber, t'hi has dedicat moltes hores i estàs disposat a potser palmar bastant.
És gairebé una feina.
En canvi, si és per aprendre i te'n vols fer i confies que a futur això pues, valdrà més o com a mínim igual, pues, tu ho passes i així aprens molt, pots aprendre moltes coses. Tranquil, que et faré fer un monedè, depèn quina moneda et compris, t'ensenyaré a com fer staking, que és un tipus de minat que no requereix realment processament, sinó que és més disponibilitat, però s'ha d'anar pas a pas.
Vale. T'ho agraeixo. De fet, el que estem fent, ara ja explicant als oients i una mica... Que el que he dit no era broma, que estic molt indignat, però a part d'això, el que estem fent és una mica posar en pràctica allò que va disparar el Raül en aquella primera sessió, perquè va ser d'interès també en el grup de Telegram, i basats en una pràctica on jo també li pugui fer de sparring, li pugui dir amb ell, escolta, m'he passat per aquí, m'ha passat això o l'altre, i ha preparat realment una segona edició de criptomonedes més cas pràctic, que segur que no completarem pas tot, però anirem fent pas a pas. Jo crec que al final...
I que serà una forma de fer-ho, perquè jo et vaig dir que fessi de Kraken, com a podia haver que fessi de Bitstamp o a Combis, n'hi ha molt.
Però jo crec que si, però si agafem un exemple i el reproduïm fins al final, crec que és molt educador i que cadascú després l'adapti a el que vulgui.
Sí. Un cop tu estiguis acostumat a Kraken, si algun dia vols entrar a Bitstamp, veuràs que ho faràs superfàcil. No, serà igual de pain in the ass, perquè això no t'ho traurà ningú, però que veuràs que al final són coses, són analogies. I quan et descarregues un monedè, veuràs que si després te'n vols descarregar un altre tipus o passar d'un de hardware a un de software, al final canvien coses, però els conceptes són els mateixos.
I per damunt de la meva indignació manifesta, dic que Kraken estigui a Alemanya em dona unes certes garanties. Jo,
per això te'l vaig dir també, perquè és un lloc bastant, bastant, bastant segur dintre del que és aquest món. No, que no hi ha res segur del tot, però al final és bastanta garantia.
Pues hem fet un petit spoiler de cara als futurs programes de criptomonedes que espero que anirem tenint al llarg de la temporada. Merci, Raül, per tot.
Amb això, simplement perquè els oients ho sàpiguin, que portem una setmana.
Dues setmanes. També és veritat que no m'hi puc dedicar tota l'estona. Si és que ahir estava sopant a casa d'uns amics i els vaig dir, tios, fem una puta foto. Fem una foto. I que no salga blur.
Estàveu sopant i per això surt
blur. Però tu no tens un iPhone 11, tio.
Solet, eh? Està al migdia la foto amb Solet.
Que no me l'hago Solet en el migdia perquè el migdia estic a la feina. I on l'hago Solet? ¿Me cierro en el lavabo? No quiero. No, no vull.
M'ho pots dir a mi, te la faig jo.
Tancar-se al lavabo o fer-se fotos. Això és per allò dels dick pics, no?
Va, anem a contacte. Vinga, va. Hòstia.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, contacte. Doncs mira, avui seré breu. Una cosa, l'altra setmana vaig dir allò de Amazon, que nosaltres no controlem, d'això. De moment continua funcionant, espero que anem cobrant i espero que es cobri, diguéssim, la part d'afiliats del Black Friday. Però no treu de l'argument que jo deia la setmana passada. Home, si va bé, no deixarem de jugar afiliats. Crec que és, per moltes persones, per molts oients, és una manera senzilla de donar-nos suport. Compren lo seu, no paguen més i a sobre ens arriba una part. I això no ho volem treure, però insisteixo en que és una una variable sobre les coses que no tenim un control.
Perilla.
No tenim control de tots els arguments.
Bueno, vale? Però és una forma de que en Jeff financi i mossega la poma, que està bé.
De qui ha dit?
En Jeff Bezos.
En Jeff.
El seu amic Jeff.
Home, en realitat està finançant ell mossega la poma, està molt bé.
No, sí, de sí. Fet, el financien els oients.
A part no, que... però vull dir, a nivell de cost, que al l'oient no li costa res.
No, no. El bo seria tenir un agregador d'afiliats, ¿vale? Perquè el bo seria no passar obligatòriament per Amazon per rebre nosaltres una comissió d'afiliats.
Podríem tenir d'AliExpress i el meu patinet que és...
L'altre dia em van parlar d'una aplicació que la tinc aquí instal·lada, que es diu... que segur que molts de vosaltres ja la feu servir. Jo, com sóc així, la vaig descobrir ahir, eh? Idealo.
Això què és?
Idealo és una aplicació que tu li poses el nom d'una cosa que vols comprar i et diu on està la millor oferta. Però no només dins d'Amazon, com fa un Keepa, sinó ho fa a molts llocs. I això està molt bé, perquè hòstia, al final estem només fent un marketplace que és el d'Amazon i hi ha altres. Nike anunciava l'altre dia que deixa de vendre a Amazon i es vendrà fora. I jo crec que hi hagués un parc distribuït... Doncs mira, una idea que llenço a les startups, no?, és que creïn un agregador d'afiliats. Vale? És veritat que tu necessites tenir un contracte d'afiliats amb l'empresa que t'es dona, però bueno. Dit això, l'únic que volia comentar aquesta setmana és donar les gràcies a dos nous mecenes.
Uau,
de
dos.
L'Aixeta. Sí, mecenes.
Dos.
I, sí,
dos a la vegada.
Entre mecenes i ajudes puntuals. Que sapigueu que l'Aixeta no cal que dongueu una ajuda recurrent, si pues, no ho voleu, esteu fent... No sé, hi ha molta gent que diu, hòstia, pues, no vull tenir una hipoteca... Encara que sigui un euro al mes, no. Doncs pues, mira, ara si tinc 10 euros, els hi dono en aquests pavos, que em fan gràcia, em fan riure de tant en tant quan viatjo en metro, i el mes que ve... Pues,
sí,
si tinc...
sí, perquè informar poc, però riurà, doncs pues, sí.
A veure...
Almenys clars serà
que no
som sincers.
Serà que no som sincers.
És l'humor, aquí l'objectiu és l'humor.
Sí, serà que no som sincers. Bueno, doncs és igual. Sigui ajuda puntual, sigui perquè s'han fet mecenes, aquí hi ha de tot tipus. Nosaltres agraïm sempre la vostra ajuda via l'Aixeta i han estat aquesta setmana en Sergi Arnau, besito, 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 abrazada de Diosito, i en Narcís, que no sé el seu cognom ni tampoc la seva adreça i no l'he pogut enviar la felicitació personal, però ja ho dic per aquí, perquè no tinc més informació.
En Narcís ens deu escoltar, no?
Home, si s'ha fet mecenes a través de l'Aixeta, és...
Home, l'objectiu final és que hi hagi gent que pagui pel podcast i ni l'escolti.
Exacte.
No. El poden escoltar, perquè a nosaltres ens costa el mateix fer-lo.
O et paguen per sentir-te, que això també podria ser molt bo, eh?
Però podria arribar a un punt en què si siguis tan guai que al final la gent sí que moli posar diners, encara que després no t'escolti.
Clar, és com fa el Ludo amb el llibre, no? Que se l'ha comprat, però no sap si el llegirà. Bueno.
O com aquella...
Aquella
aplicació que havia per l'iPhone molt al començament, no us en recordeu? A LimeRich o algú així es deia? Que posava un diamant a dalt de tot, costava una pasta rufa i només la posava un diamant perquè la gent veiés que...
$1,000.
Sí, eren 999.
Això és terrible, tio.
Per poder dir...
El Black Friday 998.
Bueno, això... Ah, i que també fa molts mesos que ningú ha deixat un nou comentari a iTunes, cosa que em fa pensar que la gent... Bueno, jo crec que és més difícil deixar comentaris des de l'app d'Apple Podcast. Em dona la sensació perquè la gent no està... Quan estava en iTunes, des de la web la gent deixava comentaris i ara la gent ha anat a mòbil i ja no deixa comentaris. I a Spotify, que cada vegada ens escolta molta més gent des de Spotify...
No hi ha ressenya?
No, he estat buscant-ho i no ho he
trobat.
No n'hi ha. Que, per cert, ens ha enviat a Spotify una felicitació als podcasters.
Està bé, eh?
Està xula.
Sí.
Ja tenim oients a Brasil, també.
Sí, a Brasil, a Xile...
Però també hi ha VPNs i hi ha gent que... Sí.
Ah, bueno, esclar. Però
a Brasil, una
VPN... A mi es veu que el que va cometre l'escolta en Putin, no?
Hòstia,
de Rússia.
No serà un bot?
Sí. No. És en Vladimir Putin. És ell.
Què passa? Vladimir Putin, te oigo.
És ell. O sigui, ja tot. Marquen Rússia, el Kremlin, i llavors ja, pum, la foto en Putin.
Serà l'Snowden?
El mossega la poma no l'escolta perquè no parla català.
No.
Però es veu que el castellà sí.
El castellà sí.
Bueno, va, anem a les notícies ràpides d'Apple d'aquesta setmana. Res, una molt breu, perquè encara no sabem... Bueno, els preus... que diu la gent a partir del qual pots comprar un nou Mac Pro.
Per cert, ara que parles d'Apple, se m'escolta bé avui?
Sí.
Se m'escolta bé, sí.
Estàs des del teu nou i magnífic MacBook Pro de 16 polzades?
Exacte, per això ho dic.
Amb teclat de...
Però estàs fent servir l'auricular aquest?
L'auricular aquest.
Clar, hauríem de fer-ho amb el micròfon que porta.
Estic fent servir els meus auriculars de sempre.
I el micro?
Hauríem de provar amb el micro.
van inclosos. No em veieu?
Sí.
Ja, però, sí, però no, no, micro no estàs provant el micro.
Amb el micro del...
Sí? Voleu sí. fer la prova ara?
Sí, sí.
Sí, sí, sí que no, hi ha podcasters que el graven amb el micro del Mac.
I diuen que estan molt contents.
Com uns homes de veritat, eh? Sí, sí.
Si us heu de tocar, apagueu la càmera, eh?
Vale, vale.
A mi no em veu, jo no estic a l'angle.
Però cadascú es toca ell mateix, eh?
Ara estic parlant sense els cascos.
Ui, fatal.
A veure.
Hola, m'escolteu?
Però que estàs a la cova de l'eco, eh?
Sí.
Estàs a la cova.
No, perquè t'hauries de posar els auriculars i sentir-nos el micro.
Un segon.
Ha fet una cara com dient...
La marca et va parir, no?
Estos desgraciados.
Super radiofònic, això, eh? Nosaltres aquí fem proves i els ulls que estem fent.
Vale, em sembla ara, que hi ha molt d'eco a la sala on estàs,
sí,
eh?
Sí, hi ha molt d'eco. No, deixa-ho.
Sí,
deixa-ho.
Ara us estic parlant pel micro, però m'escolto pels cascos.
Mira, diré una
doncs
cosa.
Doncs millor, eh?
Sí. Té,
però
sí.
se sent així una mica com si estigués al
vàter. La veu té molta més qualitat, està més comprimida, no? Notes sí. que hi ha més compressió.
També és veritat que està a través de Skype. Sí. Hauria de fer en directe.
No, però hi ha molt d'eco on està.
Però,
i
aquests... exacte, tens...
és la típica sala molt petitona, o sigui, unipersonal. Per
el vàter.
No tant, però és per sala per fer entrevistes i això.
Doncs jo crec que de cara als oients millor que canvis,
sí,
Raül.
Sí, perquè el problema que hi ha és que el micro està molt bé, té molta qualitat. El problema està que no és un micro direccional. Mm. El no ser un micro direccional agafa de tot arreu i tots els rebots de la sala els agafa. Mm.
Sí.
Bueno, llavors hauries d'anar-te al parc, enmig del parc, que allà no hi ha rebot i se sentiria perfecte.
Amb els ocellets.
Vale, ja ho faré pel proper. També penseu que jo comparo
Raül,
els auriculars que fan servir.
L'estem agafant
micro,
per fer de...
Que surtis al carrer ara mateix i ho provis.
Hòstia!
Bueno, aquest és el nou...
Voleu saber com s'escolta des del vàter?
No, gràcies. El nou MacBook Pro de 16 polzades que estava provant el Raül, i avui us parlem del nou Mac Pro. Nou Mac Pro, que ja es va...
La ratlladora de formatge, el ratllador de formatge.
Que per poc no han complert la promesa de treure el 2019.
Encara no està anunciat oficialment a la web. Ho he mirat abans de sortir.
Avui
de casa,
ha de sortir.
Però això val com un cotxe barat, gairebé, no?
6.000 euros. Sí, sí. Val molt més que la meva moto 6.000,
nova. 6.000, no, 5.999.
Bueno, 6.000 euros.
Sense el peu.
Això és un MacBook Pro i un iPhone, no?
Sí, mira, segons
però que és MacBook Pro farcidet,
home,
eh?
Jo crec que si sumes les dues coses no li pots posar fins a 28 cores Intel Xeon de W, però bueno, tu mateix.
Si li fots els 28 cores Xeon i tal, et costa com un cotxe car.
No, però si és que això ja només val si li poses els cisteres de SSD, em sembla que val 5.000 pavos.
No, cisteres no, 1,5 teres de SSD.
No,
dic
el MacBook Pro.
Ah, sí.
Però és que amb menys de cisteres no pots anar per la vida.
No,
és que
no,
aquest
no. port no ocupa molt, eh?
Clar,
i ara que hi ha el 4K no veus.
Dos videojocs, tres pel·lis i ja està.
El porno per streaming, home. Per streaming.
Sí, home. Bueno, doncs això, no entrarem més en detall.
Hòstia, comprar-se un Mac Pro per porno ha de ser vici, molt dur, o sigui, molt de vici. Molt
doncs això, un ordinador nou, un ordinador per un mercat professional molt determinat, molt d'edició de vídeo, o de moltes pistes d'àudio, també ho he vist que estaven fent servir gent amb exemples de moltes pistes d'àudio. Quan dic moltes, dic centenars.
Sí, sí, sí.
I desenes de pantalles.
Bueno, era la demo que van fer, quan van fer la demo en el Worldwide Developers Conference, agafaven el Logic i fotien no sé quants milions d'instruments virtuals i
30 pantalles connectades.
Són aparells que no són per domèstic. És un aparell que el seu cos es paga en base a un treball.
Bueno, a veure, qui sembla ser que se'l compres a l'Àlex Lindsley, però aquest té una empresa de que aquest tio fotut Star Wars, o sigui, aquest tio fot els efectes 3D, fot els CGI de Star Wars, o sigui, doncs, per gent que està fotent aquest tipus de coses, estan fotent pel·lícules, estan fotent anuncis, estan fotent...
Aquests eren els clients, eren, diguéssim, els usuaris d'Apple professionals que es queixaven de que ja està bé.
No, que molts s'estaven plantejant o ja havien fet el passar-se a PC perquè no tenien una plataforma escalable, perquè sobretot amb la paperera aquella...
Portàvem des del 2013, em sembla, amb la paperera.
I la paperera era no
intocable i en fi. Vale, i l'altra notícia d'Apple de que us volíem parlar avui és una notícia que t'ha portat polèmica.
El grup de Telegram està que no veies, eh?
Sí.
Amb la privacitat.
Déu-n'hi-do. Calmeu-vos tots una mica, eh? Així dic en general, eh? Que us esteu passant una mica. Doncs no. La idea és que agafem aquest exemple d'Apple com a paradigma, ho fan totes i és una mica ja que ens prenen el pèl.
I si expliqueu de què parleu, home.
Sí. Fa uns dies, Raül, ajuda'm, i tu també, Miquel Àngel, perquè no conec tota la història des de l'origen. Fa uns dies algú va publicar, un usuari, no sé quina categoria d'usuari, va publicar, suposo que expert, un tio tècnic, que els iPhone 11 donaven informació de ubicació de l'usuari tot i estar desconnectats.
Desconnectada la localització.
Sí, desconnectada els permisos de localització. Vale? Es diu descobrir, però realment l'iPhone t'ho està dient, t'està posant un simbolet. O sigui, és un descobriment, bueno, el telèfon t'està avisant de que...
El que passa que allò s'encén quan alguna aplicació està fent servir el servei de localització, però en aquest cas era el mateix telèfon el que estava fent servir.
Sí, però la icona de localització estava engegada.
Estava engegada?
Sí. Encara que de fet, per això ho va descobrir, si no... Per això ho va descobrir el senyor aquest.
Vale.
I aleshores... O sigui,
algú es va oblidar de posar un if it's from the system, do not print l'icona.
Sí, exacte. Però aquí anem al cas.
Vull dir que això, o sigui, si fos tan conspiranoic, haguessin fet l'if aquest i ja està, no?
No el van fer. Però, també et diuen que pots tu tenir control sobre els permisos de localització, i no és cert, perquè això no depèn de cap aplicació, no ho pots desconnectar perquè depèn del sistema. Vale? Aleshores, el departament...
No, tu pots desconnectar, el que passa que el sistema se'l saltava.
A veure un momentet. O sigui, hi ha dues coses. Vamos por parte. Primer, si tu tens un mòbil, la teva operadora sap on ets. Sempre i en tot lloc.
Però no estem parlant d'això, Marc.
Vale, aquesta és una. Després, una altra cosa és que el sistema operatiu...
I l'INE també ho sap.
I l'INE i el teu ajuntament i algú que els hi dona un cop de mà.
I en Putin.
I la NSA i en Putin, sobretot en Putin.
Sobretot.
Escoltant Mossega el Pop. Jo crec que també escolta Mossega el Pop. No us n'heu donat compte.
Ets i t'envia un regal.
No teniu estadístiques tan detallades. Però a veure, el sistema operatiu també sap on ets. Si una altra cosa és que hi ha, quan tu agafes dius, els serveis de localització, el que estàs afectant és a si aquests serveis de localització són accessibles des de les apps,
ho són,
per accedir
però
en els apis.
Però en aquest cas ho són i t'explico per
com és això.
Però moment. Marc, el sistema operatiu no necessita per res la teva localització.
Bueno, però és que en vida sistema, cony, és una API, però és un servei de dades del sistema. La idea és que aquest aquestes dades comparteixen.
Que sí, però que sí, que no cal, vull dir que no sé, o sigui, un sistema operatiu necessita electricitat, però no necessita conèixer la teva localització per funcionar.
Mireu, aquí hi ha els serveis del sistema operatiu, vale? Poder n'hi ha 15 de sliders.
Explico els oients.
Sí, estic. Dins de general tenim un apartat que es diu privacitat. I dins d'aquest menú pots veure la privacitat de moltes coses, del micròfon, de la càmera... Vale, doncs n'hi ha un...
Oh, no, general a on?
Perdó, estem a settings?
General, sí.
Exacte, no, general no, perdó. Està més en fora, l'han tret, això vol dir que li han donat una mica més d'importància, està on hi ha la bateria, en els menús del principi, hi ha un que hi ha una mà que diu privacitat.
O sigui, en el menú principal d'ajustaments.
Exacte. No està gaire amagat, podríem dir.
Sí, però que tampoc el carrer...
Privacitat, a sota de bateria, sí.
I aquí dins tenim contactes, totes les aplicacions que poden accedir a la càmera, micròfon... Vale, localització. I a sota de tot, aquí surten totes les aplicacions que tenen accés a la localització. Aquí, doncs, pots donar-li o no, però a baix de tot hi ha una que es diu serveis del sistema, és a dir, del sistema operatiu.
Ui, però això és l'última.
Exacte. I fixa't si n'hi ha, O sigui, calibrar la brújula.
Sí, sí, jo li vaig treure per Apple Ads per ubicació.
Exacte.
Aquest
llocs importants, per exemple, allò que diu Siri, que vas a la feina, doncs... Vale. Llamades per wifi, bueno, ja de
però
tot,
aquest
no?
El que deia és que tret tots aquests...
Exacte, llavors, traient aquests...
Havent desconnectat tots aquests multitud de permisos, encara continua apareixent...
I per què ho va descobrir? Perquè si us fixeu, a sota de tot d'aquest servei, hi ha un slider que diu icona a la barra d'estat.
Sí.
Activeu-la i així sapigueu...
I en aquest slider és on es van oblidar...
A l'IF, exacte.
Van introduir un bug en la darrera versió.
Exactament.
No tenien bones proves agressives i proves end-to-end i llavors doncs, es va colar que...
Vale. O sigui que és un descobriment, bueno, vale, hi ha la icona de la barra.
Apple, o sigui, la gent de TechCrunch es va fer ressò d'aquesta denúncia, va parlar amb gent d'Apple...
Per mi és una cosa equivalent quan es va descobrir que els altaveus crec que eren d'Amazon... Mm. Crec que eren els d'Amazon. T'escoltaven sempre fins i tot quan tu creies que no.
Sí.
Doncs això era el mateix.
Exacte.
El... Sí, que vam parlar d'aquell assassinat, te'n recordes? Sí. Que van poder gravar una part, una part. No sé què.
Bueno, doncs els serveis d'Apple diu que hi ha llocs que per llei no està permès fer servir aquesta tecnologia.
Abans d'això, a l'iPhone 11, si us en recordeu amb la presentació, tenien un mode, per exemple, quan estàs amb l'AirDrop, et posava l'usuari que tenies davant amb més prioritat. Vale? Perquè, per exemple, si estàs reunits amb molta gent i vols passar una cosa per AirDrop, per exemple, era un cas d'ús. Si tenies l'iPhone davant de
l'altre
a partir
iPhone.
De l'iPhone 11, davant de l'altre iPhone hi havia un tipus d'ona nova que van posar en l'iPhone que et deia quin estava davant.
Més que una ona, és un servei que s'associa a algun tipus de freqüència o
exacte,
la proximitat es podia controlar.
Una antena nova. Llavors això et deia
de fet,
doncs, qui tenies
mateix,
davant.
És la ultrabanda ampla.
Exacte.
Això és la ultrabanda ampla que posiciona i localitza un dispositiu a prop d'un altre. I hi ha una llei a Estats Units que diu hi ha zones on aquesta ultrabanda ampla no es pot fer servir per llei.
Està regulat.
I per tant, un dispositiu, el que sigui, ha de preguntar d'on estoy per saber si aquí dintre pot o no pot utilitzar la ultrabanda.
Em sembla que era dins d'edificis o no sé quina història.
Edificis governamentals o
sí,
algun tema de salut.
Així.
És igual.
Sí.
En tot cas, tornem a l'argument que és l'important aquí. Totes fan el que els surt dels pebrots fins que les pillen. Ah.
I quan les pillen fan una nota de premsa on donen 1.000 explicacions.
Sí,
però
sí.
Només quan
el mateix
pillen.
Que va passar amb la bateria, si us en recordeu.
No,
que per això tenim
recordar.
El menú aquell de la bateria. Okay.
Bueno, però allò està bé que els hi toquem els collons i que reaccionin. És que al final els hem d'anar vigilant.
Sí, Marc, però és com lo de l'altaveu d'Amazon o tot això. Si el problema no és quan del que saps i l'explicació que donen. Si l'explicació pot tenir tot el sentit del món. Si el problema és totes les coses que no els ha enganxat ningú.
Exacte.
No, bueno, no. És un problema de comunicació. Ho haurien de dir abans i ja està.
Es tracta... És més
ja,
vell que
no
el napeu.
Tant...
La dona de César ha de ser honesta més de semblar-ho. Diguem, més de ser honesta, ho ha de semblar. I si t'enganxen és que vas malament i han de ser més actius en que no els hi surtin aquests pitotes.
En amagar coses. No, ja, però és que jo crec que el problema no és que ho fan, el problema és que els han enganxat, però és que és amb tot. O sigui, per cada cosa que enganxem, quantes n'hi haurà que no enganxem? 100? 200?
Home, jo crec que amb centenars de milions d'usuaris, jo crec que els enganxem bastant.
Però Marc, el mateix que deies d'estar a una xarxa mòbil, el qual pot assegurar que tots els governs no tenen triangulada la teva posició sempre, constantment, i l'emmagatzemen i tenen tota la vida allà guardada per on vas?
És que jo crec que sí que ho fan.
Per això no, sí, jo crec que també. Si algun dia se sap, sortiran amb una excusa i diran no, era una base de dades que era volàtil, per error, no van fer les purgues, bla, bla. Perquè al final sempre donen explicacions del que els hi enganxen. Per això, jo d'entrada has de pensar sempre que te l'estan fotent.
Bueno, però és la... fixa't una cosa, és que al final això que estàs dient és el que va denunciar l'Edward Snowden, que el govern americà estava agafant i estava guardant tota la informació de tot, no només guardant-la, sinó que a més l'estava indexant i muntant, l'estava indexant i generant informes
anem
i tenia com un Google.
Anem a la idea
de
Toni Gimeno
de
que realment ens espien tots.
Sí, a tu qui et diu que això que d'Apple no era un bug ni era no sé què, sinó simplement
una,
que és una
backdoor,
el govern americà,
el
govern americà l'ha obligat a fer per tenir a tothom trasejat. I ara com que l'han enganxat, doncs mira, surt amb una excusa. No tinc ni idea, però que és que podria ser perfectament. I com aquesta, 1.000 coses més.
Vale, doncs...
per això no hem de comprar els mantres de màrqueting de les empreses.
Això és el que estàvem dient jo abans, el de la senyalització de virtut, i quan el Tim Cook comença a parlar de la privacitat, o el mateix de Google, en el Google I.O. està dient privacitat estan senyalitzant virtut quan, que no t'enganxin, perquè si no la senyora de César ha de ser virtuosa, a més de semblar-ho. I d'entrada no ho sé, diu, de zero, és que no, ni ho sembles, i a més ja sabem que no ho ets.
Bueno, aquí el que va més de morro per endavant és Facebook, no? En qualsevol cas...
Sí, és el problema, que tothom sap que són una colla de merdosos i...
Però perquè l'han pillat més vegades,
L'han pillat 1.000 vegades i perquè els hi sua el nabo.
Cap mena
de dissimular-ho.
D'interès en dissimular-ho. Porten en el robot aquell en el Congrés a... I ja està. O sigui, lo de fer... I en canvi la gent hi continua. O sigui, és que...
Bueno, us proposo que anem cap a propostes.
Hem de marxar tots de WhatsApp d'una puta vegada.
Sí, sí. Anem, però de moment no marxeu del programa, que anem cap a propostes i avui tenim algunes molt divertides i interessants.
De WhatsApp. Sí.
Les propostes. propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, temps de propostes. La primera és fer-me ressò o fer-nos ressò d'una que va dir en Ferran, que és una sèrie que es diu Match a Filmin. És un humor comèdia nòrdica on es comenten les escenes amb comentaristes com si fos un partit de futbol. Jo no l'he vista, eh?
Explica la del Big Little Lies, que així me'n puc anar a dinar. És que jo me'n tinc que anar a dinar.
Acabo,
que gravem...
que acabi aquesta. El primer capítol narra l'escena del protagonista que va al pis d'una noia amb la que acaba de tallar, recollir les quatre coses que encara hi té. I com acabarà el partit? Doncs això ho van narrant, es veu que algú, no sé, té pinta divertida. Jo us vull parlar d'una sèrie que estic veient ara, que té dues temporades, és del 2016 o 2017. L'estan fent a HBO, que es diu Big Little Lies. ¿Vale? D'entrada és una sèrie d'unes senyores pijas que tenen nens petits i que passa a Monterrey. Bueno, senyores i senyors, no? Però està molt protagonitzat amb
les senyores dones, pijas.
¿Vale? I a priori ni com viuen, ni el model que tenen, ni res ni interessava, ni que els nens es barallessin a l'escola. No era... Sí, és la típica sèrie que jo hagués vist 5 minuts i hagués dit... No? Com de Mandalorian. Però...
Cabrón.
Estic fent de troll.
És una mica troll, eh?
Sí.
No, és molt troll.
No.
Bueno, doncs... Vaig començar-la així super escèptic, passaven els minuts, va. Té molt bona música, ¿vale? Té paisatges de tota la costa que va entre San Francisco i Los Angeles, que com jo ja he estat, pues mira, em feia gràcia, i vaig anar com aguantant, ¿vale? Vaig anar aguantant. Hòstia puta, i les sèries es van a començar a complicar, a ser molt més elaborada, a tenir moltes més arestes de la que no semblava unes ties planes i pijas. I és una sèrie molt interessant. Després, fent una mica de recerca, em vaig
adonar... És divertida?
És dura, té moments divertits, però és molt dura de transfons perquè hi ha una violència de gènere, ¿vale? Molt... però una violència de gènere on la dona que rep aquesta violència, o sigui, la vol perquè hi ha un enganxe sexual amb el marit, ¿vale? Però no fins a on arriba... És que és tot molt complicat, ¿vale? No vull fer spoilers. ¿Vale?
És una sèrie per pensar.
Clar, no és...
No, dir, molt millor, no. De Mandalorian, tio. No, tio.
Això ho fa perquè m'ho ha dit ara, eh? Jo us la recomano. És una sèrie que la dirigeix una dona, ¿vale? I és una sèrie que no vol fer d'home a la dona, directora. Fa de directora amb el seu punt de vista, amb el punt de vista de les dones... Jo com a home a mi em fa pensar, ¿vale? I em dona una visió de la jugada i de les coses molt més complexa de la que en un principi... O sigui, no és blanc i negre, ¿vale? Tot és més complicat. Hi ha actors i actrius molt bons. A la segona temporada entra la Meryl Streep, que és una gran actriu, a part de les que ja fan la primera temporada. Està força bé, ¿eh? Jo us la recomano, em va sorprendre per això. Més coses. En Cinerbof ens recomana una pel·lícula que jo li vaig dir, a quina cadena la fan? Diu, t'aixeca el cul i vés-te'n al cinema del costat, perquè la fan en els cinemes, acaba d'estrenar-se. És una pel·lícula, que es diu Knives Out. Knives Out, que vol dir ganivets fora, però...
Que juraria sentit... que aquí es diu diferent, eh? Espera,
sí,
busco,
no, perquè...
Però...
Sí, busca-ho, perquè jo he vist que el significat, no és no literal, sinó el significat real, vol dir començar les hostilitats. Seria...
Endavant les atxes!
No, encara, punyalades per l'espalda, l'han traduït.
Sí,
ah,
o...
punyalades.
Bueno, i realment el que vol dir és un inici d'hostilitats, en anglès. The knives out, o put the knives out, vol dir que comencen les hostilitats.
Hòstia, té un 96 a Rotten Tomatoes.
Sí, és brutal. Els actors són l'últim James Bond, el Capità Amèrica, Jamie Lee Curtis, Don Johnson...
Sí, l'últim James Bond no sé qui és.
I és una pel·lícula que va del món del suspense, de crims misteriosos, i a mi com m'agrada molt Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hércules Poirot... Colombo no, però la resta sí, diu que m'encantarà. Sí, 96, entre 96 i 98 a Rotten Tomatoes, molt, molt bona. En les vostres sales de cinema, si pot ser...
Més properes.
Sí, exacte. Vale, i... Ah,
la de maig, l'has dit?
La de maig l'he dit, que és la que va dir en Ferran. En Jordi Soucheron ens parla d'un llibre, una novel·la de ciència-ficció que es diu Los viajes de Tuf, de George R. R. Martin. Jo no l'he llegida, però bueno, ell ens la recomana molt fort. I suposo que una, aquest senyor té bon criteri, perquè també diu que li ha agradat molt Knives Out. A part que és company nostre de moment de pis, perquè treballa una mica més amunt, sí, a Plaça Catalunya. I, però no a cap cine. I Magma, tu vols parlar d'una sèrie?
Sí, jo he començat Servant a,
de què va?
A Apple TV Plus. Us deixo el tràiler. A mi m'ha enganxat. És una mica creepy.
Per això t'agrada.
Per això m'agrada. No, però és un thriller... és interessant. Va d'una parella, us diré poc, que tenen un ninot com a bebè. No us dic més.
Sí, un ninot, però...
O sigui, un ninot, però de, com a bebè tenen un
ninot.
Un ninot
robot, robotitzat,
no, un ninot.
Un ninot, que no
però
fa
no,
res.
Però no és verd amb les ulleres llargues.
No, és ultrarealista no i per poder, això no és
té,
tan creepy.
No té poder de la força ni res.
No té res. És un tros de silicona.
Vale, doncs Servant, nova sèrie a Apple, perquè és nova, no va sortir a l'inici.
És nova, a Apple TV em sembla, si no recordo mal, que cada mes en surt alguna nova.
Està bé. Perquè de moment...
I cada divendres un episodi nou. The Morning Show a mi m'agrada també. La història, com a mínim, la trobo interessant. Així com si no
va
m'agradar.
Va haver un moment a The Morning Show que semblava que la cosa agafava volada i que es complicava, com a mi m'agrada que les coses es compliquin des d'un punt de vista intern emocional, sí. Però va tornar a planar-se en plan encefalograma. Plan. La diferència és amb Big Little Lies, que és tot el contrari. Comença així molt...
Has de pensar molt.
I, no has de pensar. No és un tema de pensar, és... Veure la realitat amb ulls d'una dona, una realitat on les relacions són molt complexes, a part de viure aquesta vida superficial que hi ha al darrere en el món americà de les aparences.
El postureo, que li diem aquí, no?
Sí, però amb els nens, que és un tema que a mi em sorprèn bastant. Vale, doncs, Raül, tu tens alguna proposta especial?
Com no recomani Frozen 2. O que m'estic rellegint l'Expedient Interminable.
Bueno, però mira, ja vas dir que seria, o jo a petar aquestes Navidades.
Sí, tot i que és bastant més regulera que la UE, però bé. Sí, no, l'únic, m'estic rellegint l'Expedient Interminable com 25 o 30 anys després d'haver-la llegit per primer cop.
Jo també la vaig llegir.
I hòstia, estic flipant, eh? O sigui, sí que recordar que m'havia agradat molt, però que llegit
la... No perd amb tants anys de...
Que va. Per mi no.
No.
M'està encantant una altra vegada. I mira que sí que me'n recordo de la línia general de què anava, però entre que fa molts anys i que estem una mica pervertits per la pel·lícula, perquè la història de la pel·lícula és molt, molt diferent
això
a la del llibre.
Això és aquella pel·lícula tan estranya de, que és com un musical?
No, és un musical.
Mira. No, tu dius la del gos volador.
Ah, sí, aquest... Hòstia, és que...
Sí, però la pel·lícula té molt poc a veure amb la història...
Però és aquella, no?
Sí, però molt poc.
Que és molt estranya tot.
Sí.
Vale.
I llavors, llegis el llibre, ostres, m'està encantant...
El llibre no té res a veure amb la pel·lícula. La pel·lícula és una cosa per nens i el llibre és un llibre per adults. És que és una cosa molt diferent.
Bueno, és també juvenil. Jo quan me vaig llegir, ja dic, d'edat juvenil, em va agradar molt, però la llegeix d'adult i, ostres, sí, li veus una segona i tercera capa,
sí, és un llibre per és un llibre per jovent europeu i, en canvi, la pel·lícula és per infants americans.
Ostres, mira, gràcies. Sí, no hi ha definició.
Vale, truquis mosseguis.
Anem-hi. Vale, abans de res, el que hem dit abans, que ho poso com a truqui també. Si voleu veure com Apple us espia, podeu anar a...
tu pones gasolina en el fuego, sí. No lo sepas,
teniu... No, el que està fent és un 2x1, o sigui, està fent la secció gratis.
Teniu un menú molt complet sobre els permisos de les apps a dins de privacitat. Si hi ha un IF o no, jo ho sento, no us ho puc dir. L'altre... amb iOS 13 van afegir una funcionalitat que trobo que està guai perquè et fa anar ràpid des del centre de control. Si fem 3D Touch a la icona del Wi-Fi o del Bluetooth, podem seleccionar des d'allà la Wi-Fi o el Bluetooth a on connectar-nos. Vale? És molt simple, eh? És a dir, que obriu el centre de control, obriu la pestanyeta de Wi-Fi, mode avió i això.
No va, jo li faig 3D Touch i em surt un submenú.
A veure com ho fas.
aquí a la wifi.
Sí.
Apreto.
Apretes i ara fes 3D Touch a sobre d'una de les dues icones. Veus? I aquí...
Ah, vale. Són dos 3D Touch.
Primer has d'obrir el centre de control.
Ah, perfecte.
Dos. Després obres el submenú.
Bé, perquè sempre acaba anant una altra vegada
no has d'anar ajustaments.
A configuració i en canvi ho tinc aquí. Vale,
això és una copiada d'Android.
Moltes gràcies. Sí. I molt bé per Android. Per
i, sí, i que està bé.
Et mataran Magma.
No, està bé que es copien uns als altres. Hi ha alguns que copien més que altres, però... I l'altre és que fins fa poc és un menú que està una mica... Això és per Mac. Està una mica ocult, vale? Que això, mira, Windows ho té millor implementat, és una de les poques coses que té millor implementades que Mac.
Hòstia, mama, estàs fent una secció que et mataran, eh? Bueno,
però tu penses que està fent punt de cara al Josep Ruano.
Clar, sí, sí.
Hòstia, no, o sigui, porta tres, la primera ha sigut per fer una cosa que Apple fa malament, la segona és per dir que una cosa
sí, que l'altre dia em va renyar perquè li vaig dir que l'Office per Mac era una puta merda fet expressament i em va renyar perquè em va dir que no.
I és veritat, és no, però... Però,
ara, bueno, ho han arreglat,
tu estàs fent punts, no? Com ara arribem a final d'any a veure si et toca doble pernil, no?
Exacte. És que la idea dona un al mar, llavors.
Està bé, que et toqui dos lotes.
L'altre truc és això. En el Mac, si apretem el... Us en recordeu que hi ha un semàfor
taxi
a dalt de tot a l'esquerra per minimitzar, per tancar, o el botó verd, que mai ningú ha sabut per què serveix? Doncs aquell botó, si l'apretes una estona...
No. Si passes per damunt el punter del mouse i t'esperes, no l'has d'apretar, perquè com apretis fan coses rares.
Catalina, si mantens el... Aquí no ho puc ensenyar perquè no tinc Catalina. Si mantens apretat el botó verd, et deixa seleccionar allò que té Windows, que és per posar mitja pantalla cap a l'esquerra o mitja pantalla cap a la dreta.
Moltíssim
a
l'Split
View.
Però quin botó verd?
El botó verd que està amb el semàfor de... Exacte.
Allà tens un split view.
Enter full screen. Time.
Exacte. Fins ara això s'havia d'arrossegar també. Era una mica més complicat, no gaire més. I ara l'han posat una mica més clar.
Si tu poses agafes una aplicació, per exemple, jo les de comunicacions...
Qualsevol finestra.
Sí, jo el WhatsApp i el Telegram...
Això és superútil, eh?
Sí, sí, això Windows en realitat ho té més ben implementat, oi que sí? Que arrossegues i ja està. I bueno, aquí està una mica més ocult, però bueno.
Està ocult, però resol igual. Jo, per exemple, tinc dues aplicacions que són les de comunicacions, el WhatsApp i el Telegram.
El WhatsApp per la iaia i el...
Exacte. I el Telegram per altres coses. Sí. I el que faig és tenir, tenir la finestra splitada amb les dues aplicacions. De fet, splites una, o sigui, marques una com que va a meitat de pantalla i arrossegues el Telegram a l'altre en aquell escritori i ja automàticament te la reconfigura. I és superútil i pots tenir diversos
escrits. Sí, està bé perquè a més pots moure després d'escritoris et manté. Això també és amb iOS també funciona. Si tens dues aplicacions splitades, és a dir, mitja pantalla una, mitja pantalla a l'altra, te les guarda. És a dir, quan vas a la multitasca et guarda aquella
configuració d'escritori.
Sí, està guai.
Sí, que abans no passava, que les configuracions d'escritori es perdien. Molt bé, ja Raül, arribes, has après una cosa nova interessant, eh?
Sí, no, mira, mira bé, perquè ja saps que jo el tema de fer el resizing de finestres al Mac em porta boig, o sigui, és una cosa que em porta
a tots, nervis. Sí, a tots ens ha portat boig, però aquesta manera està ben resolta, ja veuràs
sí,
com...
Sí, ho acabo de provar, amb
està bastant bé, sí.
I pots deixar una més petita, l'altra més gran, si no és meitat i meitat by default, però no, resizing tu mateix.
M'ha agradat.
Molt bé, doncs fins aquí la història. Ho repeteixo el que us vaig dir la setmana, bueno, el que s'ha dit durant el programa, que la setmana que ve malauradament no podrem tenir els convidats que volíem tenir, la birra artesana i tot, perquè no poden venir, però que sí que ho movem després de festes i la setmana que ve ja veurem què fem. De moment està...
Serà com avui, tot caòtic? No.
Bueno, al final no ha estat tan caòtic, no. Hem seguit una regla normal.
Jo crec que caòtic va ser només el dia que el Tomàs va venir enfadat per lo de la moto.
Sí, que a més jo la vaig cagar i no et vaig gravar la teva pista.
Aquell dia va ser una mica caòtic. Sí. Per cert, estic molt content de la moto, eh?
Mm?
Sí, sí, de la
Quinto. Ja la tens?
Sí, home.
Aquesta moto l'han portat amb un vaixell d'aquests que contamina tant, no?
I tant. Vale. És bé de Corea, tu mateix.
I el Tomàs quan li posa benzina i tira una mica de sorra dins perquè encara faci més.
Perdona, li poso 98. Li poso 98 perquè estripi tot.
98 octanos.
Sí, sí. Molt bé, senyors, ens retrobem la setmana que ve. Darrer programa, abans de festes de Nadal. Jingle bells, jingle bells.
Bye, bye.
Adéu.